Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassant titulars amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Els regidors de la CUP i d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella han presentat a l'equip de govern una proposta de pressupost pel 2017.
Propostes que passen, entre altres, per incrementar la recaptació a través de l'impost de béns immobles en determinats casos, també que els propietaris de vehicles híbrids i elèctrics no paguin la taxa municipal.
Dues joves de Calella han presentat als participatius de joventut, als pressupostos participatius, un projecte comunitari contra les agressions masclistes.
Són Júlia Tur i Mònica Puig. Volen acabar amb les situacions d'agressió masclistes que es donen en esdeveniments multitudinaris, com per exemple les barraques de festa major. Avui les tindrem per explicar-ho a l'Info Migdia.
I no va baixar el mercat municipal.
És la del Forn de Pa, que va obrir fa 8 mesos. L'adjudicatària ha renunciat a la parada i això fa que l'equipament comercial es quedi novament amb només 4 establiments oberts.
Els bombers de la Generalitat han presentat la campanya de seguretat dins la llar Ho pots evitar.
Recorden consells bàsics en l'àmbit de la prevenció d'incendis i també d'autoprotecció són vigents tot l'any, però és amb l'arribada ara de l'hivern i la baixada de les temperatures quan s'incrementa l'ús d'aparells elèctrics o de calefacció que n'augmenten el risc. En parlarem amb Carles Noguera, que és tècnic del Parc de Bombers de la Generalitat de Cerdanyola.
I arriba la setmana del pont de la Constitució i de la Puríssima.
I la majoria de calellencs han optat per fer pont a finals de la setmana que ve, entre dijous i diumenge, per viatjar a ciutats europees com Roma, París o Londres.
I Rock on the Rocks celebra el seu desè aniversari amb un concert del grup danès Blindstone.
L'associació musical Rock on the Rocks organitza un concert d'aniversari. Es farà al pub Rock and Apples del carrer Amadeu aquest dissabte a la nit. Encara hi ha entrades a la venda que es poden comprar de forma anticipada al portal entradium.com. Hi haurà també a taquilla el preu de 10 euros.
La CUP i Iniciativa per Catalunya Verds han presentat un document conjunt amb propostes pels pressupostos pel pressupost municipal de l'any que ve.
Com que el govern no ha tocat les ordenances, no s'han portat al ple i l'oposició no hi ha pogut fer aportacions. Per això aprofiten ara per demanar un increment en la recaptació de l'impost de béns immobles, comptant amb els 200.000 euros de l'autopista, que finalment sembla que rebran els municipis que tenen terreny per on passa l'autopista. Un increment també de l'impost que no afecti ni a la primera residència ni tampoc edificis d'ús cultural ni solars. La idea és que paguin més IBI els immobles més valuosos. També proposen que l'increment es mantingui als anys 2018 i 2019. En parlava a l'Infovespre Sebastián Tejada, portaveu regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Al final, nosaltres proposem una pujada d'impostos en volum exactament igual que la que proposa l'equip de govern. La diferència radica essencialment en d'on provenen aquests ingressos. L'equip de govern pujarà l'IVA d'una manera igualitària per totes les partides, per tots els immobles. És a dir, exactament igual a una casa luxosa d'una família molt acomodada que a un pis petit d'una família que té problemes per arribar a final de mes. Exactament igual a l'hotel més gran que més factura i que més guanya de Calella que a una instal·lació hotelera més petita. Nosaltres hem marcat una estratègia que consisteix en fer que paguin aquells establiments, aquells immobles que són més valuosos.
Al mateix temps, la CUP i Iniciativa plantegen bonificacions per l'impost de béns immobles d'un 50% fins a un màxim de 150 euros per immoble en funció del tram familiar. Proposen bonificar l'IBI en un 50% també els immobles amb instal·lacions d'energia solar que no estiguin obligats per normativa i la meitat de l'impost de construccions.
D'altra banda, plantegen també un 95% de bonificació en l'IBI als béns rústics en situació productiva i que no paguin IBI els primers 5 anys als immobles on hi hagi activitats econòmiques d'autònoms. També proposen reduir l'IAE 5 anys als autònoms emprenedors i un 20% menys de la quota per contracte a treballadors indefinits i un 50% a la quota d'inici d'activitat.
D'altra banda, proposen incrementar amb 22.500 euros els programes d'immigració i solidaritat, posar 100.000 euros més a serveis socials i donar 10.000 euros més a Càritas i signar-hi un conveni per subvencionar-los al lloguer d'un nou local. Ho explicava Jan Catal, regidor de la CUP.
En definitiva és això, crear-ne d'aquests pressupostos una eina per una banda de contenció a l'emergència social que viu la ciutat. Ahir mateix doncs, ens trobàvem amb la gent de Càritas i és, doncs, és realment, estem en una situació dramàtica i els pressupostos ens han de ser útils per això i a la vegada també per redistribuir adequadament la riquesa. Sota aquests dos grans fonaments són els que nosaltres d'alguna manera hem confeccionat, sota aquesta filosofia doncs hem confeccionat una mica la nostra proposta.
Pel que fa a l'impost de construccions, proposen que no el pagui qui faci obres per culpa d'inundacions i la meitat qui tregui barreres arquitectòniques i qui rehabiliti la façana. Els dos partits proposen així mateix una reducció de la taxa de l'escola Bressol en funció de la renda d'entre un 30 i un 80% i mantenir la resta de taxes i preus públics, igual que aquest 2016.
I per als vehicles proposen que no la paguin els vehicles elèctrics i híbrids i un 75% en els menys contaminants. Una altra proposta és eliminar l'impost de transmissions en residència habitual de pares a fills en cas de mort.
També proposen augmentar la subvenció a les AMPAs del Salicru i la Minerva i dotar amb 180.000 euros una partida per inversions reals, a més d'amortitzar deute bancari en 100.000 euros més que l'any passat. En l'apartat de despeses, la CUP Iniciativa proposa gastar més en manteniment de via pública i reduir en 20.000 euros les despeses de la Fira i de la Fira de Calella i l'Alt Maresme. Així mateix, eliminar la partida de 35.000 euros per la Volta Ciclista.
Ara mateix doncs, som conscients que ja, diguem, el 2017 ja estan signats els acords, però bueno, tenim l'oportunitat doncs, de donar l'oportunitat a altres pobles i ciutats de que facin això. Ja s'ha fet uns quants anys a Calella, tenim dubtes, seriosos dubtes del retorn d'aquest esdeveniment i bé, doncs, sota el nostre punt de vista doncs, ja va siguent hora de posar-hi fi.
Proposen reformar els vestidors del camp de futbol amb una partida de 50.000 euros i crear una platja per anar-hi amb els gossos, destinant-hi 10.000 euros per senyalitzar la zona, posar un sortidor d'aigua i un petit espai de joc pels animals seria darrere el camp de futbol de mar.
A més, també volen instal·lar dues marquesines de bus al Parking Sol i a la plaça de les Roses i gastar 50.000 euros en arranjar la plaça Bartomeu Barceló. Posarien un punt de càrrega per cotxes elèctrics que costa 20.000 euros. També proposen gastar 10.000 euros en tirar a terra l'actual escola Salicru i adequar l'espai pels usos provisionals que convinguin. Posarien 10.000 euros per solucionar del tot les reiterades inundacions al Museu del Turisme. En parlaven els dos regidors.
Malauradament, en els últims, sembla que en un parell de mesos s'ha inundat un parell de vegades, o menys temps, vull dir, i a veure, és evident que allà hi ha un fallo, diguem, de disseny o estructural, o alguna cosa, doncs s'ha d'arreglar, perquè si no, si cada dos per tres el flamant Museu del Turisme inaugurat recentment se'ns ha d'anar inundant doncs, a mala peça el taler.
Bé, nosaltres voldríem canviar el Museu del Turisme per alguna altra cosa, per l'evolucionar, però ja no ens agradaria que es tanqués per inundació. No?
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Avui a l'Info Migdia volem abordar una de les problemàtiques que hi ha actualment a la societat, com són les agressions masclistes. Durant l'última assemblea dels pressupostos participatius, dues joves de Calella van presentar un projecte comunitari per l'elaboració d'un protocol contra les agressions masclistes a la Festa Major de la ciutat.
Les impulsores d'aquest projecte van quedar en segona opció durant les votacions dels participatius de joventut. Elles són Júlia Tur, estudiant d'un grau superior d'integració social, membre de moviments feministes, i també la Mònica Pujades, graduada en treball social i dinamitzadora juvenil.
Totes dues ens acompanyen avui a l'Info Migdia. Benvingudes.
Gràcies.
Com neix la idea d'elaborar aquest protocol, aquest pla comunitari? Hi ha hagut alguna agressió en el cas de la ciutat de Calella, la Festa Major?
Nosaltres no ho fem perquè hagi passat alguna agressió sexista, sinó perquè creiem que és un tema a abordar. Coneixem assemblees feministes com la de Poble Sec, que han elaborat un projecte comunitari per l'elaboració del protocol, i volíem traslladar-ho a Calella perquè fan falta més activitats i més conscienciació i prevenció contra les agressions masclistes. I creiem que l'oci i el lleure és un lloc clau per treballar-ho.
Bueno, d'alguna manera fer present el discurs feminista, no? I fer present que aquestes coses passen i que normalment es queden en això, algú que ha passat, que ningú ha denunciat i queda una persona que potser ha acabat inclús traumada, no? I la resta de gent que n'és totalment aliena.
Mm-hmm. Què podem considerar per una agressió sexista? Perquè moltes vegades són actituds, no? També que potser semblen que són el més normal del món.
Clar, una cosa, no, és que algú li caiguis en gràcia, et vingui i et pregunti com et dius i et demani el telèfon, no? Però quan tu un cop ja has dit que no i aquesta persona segueix allà i a més porta unes quantes copes i a més comença a tocar-te i a més intenta acostar-se a tu ja, molt més del que caldria, no? Per demanar-te el nom i el número, un cop ja li has dit que no, ja pots considerar una agressió masclista. Bueno, masclista tant d'un home cap a una dona com d'una dona cap a un home.
Sí, és un abús o una discriminació d'un sexe cap a l'altre. I a vegades l'alcohol és una excusa o les drogues són una excusa i creiem que això no es pot acabar així.
Aquestes actituds de dominació d'un sobre l'altre i avui ho volia posar sobre la taula perquè també n'hem parlat ara que tenim molt present la celebració del Dia Internacional contra l'Erradicació de la Violència envers les Dones. Sobretot què està passant, no?, la població juvenil, perquè ens comentaven i ho deien els tècnics també que hi ha com un repunt, no?, hi ha com una... com que es detecten que entre els joves es produeixen moltes situacions d'agressió i també de control i de domini.
Està clar que vivim en una societat masclista on hi ha un abús de poder dels homes sobre les dones i entre els joves encara més, perquè és en el procés de socialització on es donen més aquestes situacions. I...
Sí, bueno, també perquè... vivim en una societat no capitalista on se t'ensenya que tu tens una propietat i que les coses que tens són teves i et pertanyen a tu i no són de ningú més i que tu sobre aquestes coses pots actuar com vulguis perquè són la teva propietat, no? I és, bueno, la societat que cada cop més, no, potser havíem fet una mica de canvi, però jo crec que cada cop més bueno, creiem que les persones són propietat nostra, no? I que inclús una persona que tu veus i t'agrada ja tens el poder de actuar i accedir a aquesta persona que no és teva i no farà el que tu vulguis i no té per què fer-ho si no vol, no? Però hi ha aquest joc, no, de dominació i submissió que va totalment lligat a aquest...
I que calen més campanyes de conscienciació per canviar aquesta...
Reforçar potser també la construcció de la pròpia personalitat, no?
És un canvi, jo crec que és un canvi estructural que va des de nosaltres mateixes com a dones, també com a ones, com a homes, i també des de polítiques públiques, dels ajuntaments, donant veu a les entitats, més campanyes de conscienciació, d'actuació.
Ara heu fet aquest protocol, una mica com seria el protocol? Teniu un referent, no? Comentaves al principi.
Tenim un referent, que és, bueno, el protocol de l'Assemblea de Poble Sec. La idea és que a partir d'aquí i d'una assemblea comunitària, que nosaltres havíem imaginat, no, que hi participessin totes les entitats del poble i persones a títol individual que volguessin, a partir del referent, no, de Poble Sec, poguéssim elaborar alguna cosa similar i inclús extendre una mica, no, perquè el protocol està molt bé, però creiem que també per fer-nos visibles, no, un protocol quedaria una mica com un pla d'igualtat de l'Ajuntament. Nosaltres el que volem és que a més d'aquest protocol, doncs, es llegeixi un manifest durant els concerts, que realment els referents juvenils dalt de l'escenari hi hagi dones, que hi hagi una representació diguéssim de protecció o per socórrer durant els concerts, no? Una taula on hi hagués gent a qui es pogués socórrer si et sents agredida, si pateixes qualsevol tipus d'assetjament. També fer una mica de campanya publicitària amb cartells, no? No és no, si et sents agredida vine a la barra, i diferents, bueno, es poden fer tot tipus d'insignes, no? Samarretes, xapes, visibilitzar totalment aquest camp.
Suport.
Igual que a vegades fa contra, bueno, per exemple, la campanya dels gossos. Està tot arreu. Vagis per on vagis i és. Doncs igual, que hi hagi un recurs, no?, i que sigui palpable i visible per tothom.
I de forma puntual per Festa Major, o és un treball que culminaria per Festa Major però que també necessita tota un contacte, doncs, amb els joves, amb la gent que va a barraques aquestes nits joves de Festa Major, per arribar al punt culminant de que ells ja sàpiguen, no?, què és el que significa aquest no és no que es trobaran després a l'embalat.
Exacte, o sigui, nosaltres volem involucrar totes les entitats i persones a títol individual volem que sigui del poble i pel poble, no volem anar nosaltres i dir, mira, aquest és el protocol i s'ha de fer això i no. I bueno, és un procés llarg de sensibilització, de formació a les persones de les entitats que vulguin fer barra o que estiguin interessades en el tema i a la festa major és on s'acaba culminant i on es visibilitza tot el que s'ha treballat doncs, des de que comencem ja fins... i després el possible seguiment que hi hagi depèn de com vagi amb l'assemblea perquè es crearà una assemblea de dones o persones que o homes també i
clar, està tot a parlar. Això nosaltres llancem aquesta proposta i a partir d'aquí poden néixer moltes coses, des de que neixi una assemblea per la igualtat de gènere, com se li vulgui dir, potser no mixta, potser mixta, que neixi una assemblea d'activitats i sensibilització per, jo que sé, per les escoles. La manera de relacionar-nos que se'ns ensenya l'interioritzem de petits, ens ensenyen a estimar, ens ensenyen a ser possessius, a ser submissos. Tot això ho aprenem, no? Llavors potser hi hauria un grup de professors o de, jo que sé, de persones que volgués incidir en això. Són coses que es podrien com incentivar, no? A partir d'aquest protocol i d'aquest contacte comunitari, no? I de tot el poble, potser després de la festa major naixerien més projectes encarats a...
Vosaltres teniu una idea molt clara del que ha de ser això. Vosaltres la vau presentar aquesta en els pressupostos participatius, es va portar a votació, va quedar així com una mica l'expectativa de com s'acaba de distribuir el pressupost. No sé si passi el que passi, vosaltres voleu estar en contacte amb la regidoria d'igualtat en aquest cas i intentar que finalment es materialitzi aquest projecte.
Clar, sí. O sigui, clar, bueno,
sí, la idea, Júlia, digues.
La idea és que sí. De fet, el mateix dia de la presentació, la Cindy, em sembla que es diu, la regidora, va venir a parlar amb nosaltres i ens va dir que tant si la proposta es podia dur a terme o no amb el pressupost juvenil, que es podia mirar d'entrar dintre del pla d'igualtat que s'està renovant o alguna cosa així, ens va explicar i ens va dir que, bueno, que es posaria en contacte amb nosaltres per poder tirar endavant la proposta perquè, bueno, creuen que també és necessari, no?, que des dels propis bueno, des de la pròpia població es tirin endavant coses d'aquest tipus, no? Mm-hmm. Per nosaltres, també per sentir-nos nosaltres segurs en espais que ens pertanyen.
Mm-hmm. Bàsicament també perquè el projecte en sortiria reforçat, no? Perquè l'Ajuntament aquí pot ser una mica aglutinador de tots aquests col·lectius als que vosaltres feu referència, centres educatius, altres associacions ciutadanes, no? També perquè hi hagi aquesta participació prèvia i perquè tothom es senti una mica seu aquest protocol, no? Important també per vosaltres, no? La implicació de l'Ajuntament.
Sí, totalment, perquè el protocol el podem fer entre dos i és el que deia la Mònica ara. El farem entre dos, la majoria de gent no se'l llegirà ni l'aplicarà. No? Llavors, nosaltres el que volem és que realment hi hagi una sensibilització del tema, que creiem que és sobretot el que, bueno, des del nostre punt de vista, no hi ha discurs feminista, no hi ha discurs contra les agressions masclistes. Tu li dius a algú que no i aquesta persona se't menja. No? Llavors, bueno. Creiem que una mica el tema.
I des de les institucions també pots arribar a llocs que nosaltres individualment no hi arribaríem, com és la Festa Major i tot el que ve darrere. Mm-hmm.
Doncs Júlia, Mònica, gràcies per haver-nos acompanyat avui per explicar aquest projecte.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El Fort de Pa que va obrir el mercat municipal de Calella ha tancat 8 mesos després. L'adjudicatari ha renunciat a la parada i això fa que l'equipament comercial es quedi novament, de moment, amb 4 establiments oberts.
Són dues parades de venda de fruita i verdura, una peixateria i un punt de venda de pesca salada, més del bar que està ubicat a la part que delimita la zona comercial i la separa de l'espai polivalent. El forn va obrir el passat mes de març, sent l'única parada que es va adjudicar de les 5 que s'havien tret a licitació amb l'objectiu de revitalitzar i diversificar l'oferta comercial de l'equip.
I el pont de la Constitució i la Puríssima arriba aquest any ocupant 2 dies centrals de la propera setmana, el dimarts i el dijous.
La majoria de reserves que han fet els calellencs a Obert Mistral són per finals de la setmana que ve, un pont des de dijous i fins diumenge per visitar ciutats europees com París, Londres o Roma, ho explica Albert Perdemonte.
Tenim un pont de 4 dies, de dijous fins a diumenge, que és molt interessant per fer un Londres, un París, un Roma, etc. I no tanta gent, però déu-n'hi-do, la que s'ho pot muntar bé i tota la setmana. Llavors aquest any tenim gent a Nova York, tenim gent a Costa Rica, tenim gent fins i tot al Japó. Viatges així és una mica interessants per fer-ho en una setmaneta.
Més coses, l'associació musical Rock on the Rocks organitza un concert d'aniversari per celebrar els seus 10 anys d'història promovent el rock i el blues a Calella. Es farà al pub Rock and Apples del carrer Amadeu, on dissabte a la nit hi actuarà el grup danès Blindstone. Encara hi ha entrades a la venda que es poden comprar de forma anticipada al portal entradium.com i n'hi haurà també a taquilla al preu de 10 euros.
Rock on the Rocks vol compartir així l'alegria d'haver arribat als 10 anys de vida amb una història de lluita per trobar espais de promoció de la música rock i blues a Calella, sempre apostant per grups i formacions de qualitat internacional. Oriol Salrà ha recordat com van ser els inicis de l'associació.
Modestament vam començar agafant les regnes de la festa a la platja, portant una mica grups, hi ha algun grup internacional, i després una mica vam anar evolucionant a partir dels contactes que anàvem tinguent amb petits grups que sortien de gira a nivell internacional. Es va plantejar la possibilitat, gràcies al suport de l'Ajuntament, ja fa 4 o 5 anys, de poder fer-se al festival, no? I una mica era arribar a un punt final del que havíem estat lluitant durant aquells anys anteriors.
En l'última de les 4 edicions del Calella Rock Fest van pujar a l'escenari de la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri els mítics Ten Years After, supervivents del Festival de Woodstock del 1969.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els bombers de la Generalitat han presentat la campanya de seguretat dins la llar Ho pots evitar, recordant consells bàsics en l'àmbit de la prevenció d'incendis i d'autoprotecció. Són vigents durant tot l'any, però és amb l'arribada de l'hivern i la baixada de les temperatures quan s'incrementa l'ús d'aparells elèctrics o de calefacció que n'augmenten el risc.
Comprovar que s'han apagat els fogons després de cuinar, no sobrecarregar els endolls d'electricitat, en retirar els calefactors dels materials combustibles, com poden ser les cortines o també els llençols, i sobretot no fer-los servir per eixugar la roba. En cas d'incendi, no utilitzar mai l'ascensor i avisar urgentment al telèfon del 112. Són consells bàsics. Específics també n'hi ha sobre l'ús de les llars de foc, que donen molt caliu a les cases, però que també són un focus de risc important si no es va en compte.
Carles Noguera és sotsinspector del Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat. Senyor Noguera, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Sobretot en l'aspecte aquest del manteniment de les llars de foc, que és un aspecte bàsic, oi, que s'ha de fer un bon manteniment?
Sí, justament. Tal com dieu, una de les qüestions fonamentals de totes aquelles persones que tenen una llar de foc és el fet de, com a mínim, netejar la llar de foc i tota la xemeneia, tot el tub de xemeneia, un cop a l'any, com a mínim.
L'aspecte de fer un bon manteniment és important per les llars de foc, però també per tots els altres sistemes de calefacció, també de gas que hi ha a les cases, que sentim moltes vegades que són motius, no?, d'incidents i de, per exemple, de sinistres, no?
Sí, amb això l'única cosa que recalcaria és el fet de totes les persones que tenen una caldera de gas a casa, l'única cosa que han de fer és el manteniment corresponent, és a dir, que com a mínim un cop a l'any vingui un tècnic acreditat a fer el manteniment d'aquesta caldera, i les instal·lacions del gas han de passar també les corresponents revisions periòdiques, que són cada 5 anys.
Potser el cost que tenen i també les dificultats econòmiques per les que passen moltes famílies fa que aquest sigui un element de molta de les activitats que teniu justament els bombers de la Generalitat.
Aviam, el fet aquest del poc manteniment de les instal·lacions afecta, sens dubte. Pot afectar la producció d'incendis, sens dubte. No és el fet diferencial, eh? Tal com esmentàveu al principi, el fet de disposar d'unes o d'assumir unes petites i senzilles mesures de seguretat en cas d'incendi a la llar eviten la major part dels incendis, que no estan causades bàsicament i exclusivament pel poc manteniment de les instal·lacions. Tal com dèieu vosaltres, el fet de, ara que ens ve les èpoques de fred, i disposem d'algun tipus d'aparell de calefacció, sobretot mòbil, i que es pot connectar a la corrent, o són estufes amb flama oberta, sobretot apartar-les de qualsevol material combustible, com poden ser llençols, cortines i aquests aspectes així combustibles.
Consells també quan estem a la cuina, no? Molt bàsics, que s'han de tenir en compte.
Sí, la cuina és el principal lloc de risc d'incendi, i no només a l'hivern, sinó al llarg de tot tot l'any, i bàsicament està causat per les paelles al foc, paelles amb oli, o les fregidores, que per algun descuit les deixem al foc sense donar-nos-hi compte i s'encenen, i això fa que la campana que tinguem a sobre també comenci a cremar.
Sota inspector, sobretot no llançar aigua quan tenim una paella amb oli roent.
Exacte, justament si se'ns encén aquesta paella i l'oli està cremant, si tiro un vas d'aigua o un raig d'aigua a sobre, l'única cosa que farem serà una esquitxada absoluta. Imaginem que si tiro una gota d'aigua davant a sobre d'oli calent, l'únic que fa és esquitxar. Doncs si tiro un vas d'aigua, esquitxa moltíssim. I això l'únic que farà serà un risc evident i imminent per la persona que està allà al davant, és a dir, que li esquitxarà a sobre, per tant es cremarà de manera greu, o pot provocar fins i tot que tot l'incendi es quedi, bueno, es desenvolupi encara molt més.
En això posar-hi una tapa, sempre.
Justament, així de senzill. Posar-hi una tapa i apagar el gas.
Sí que hi ha consells d'aquests bàsics, però aquesta campanya de prevenció a la llar també fa incidència en l'actuació que hem de tenir per autoprotegir-nos en cas d'incendi. Què passa, què hem de fer si se'ns crema la casa i nosaltres hi som dins? Què és el primer que hem de fer?
Mireu, amb això recalcaria dues coses. La primera, que moltes vegades pensem que el principal risc per les persones és el foc, doncs m'agradaria que comencéssim a pensar que el principal risc per la seguretat de les persones és el fum, no el foc, el fum. Per tant, el que hem de fer és evitar la transmissió del fum tant com puguem, i potser la manera més senzilla i efectiva que té qualsevol persona és tancar les portes de la dependència on estiguem, tancar les portes de la cuina, tancar les portes del menjador, totes les portes que tinguem a casa, tancar-les. I sobretot, sempre, 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 sempre trucar als bombers, trucar al 112. Val? Nosaltres només podrem començar a activar-nos des del moment que algú ens avisa, i preferint, sense cap mena de dubte, rebre 10 trucades que no rebre cap, o rebre una molt tard.
En tot cas, també els oients tenen hi ha un canal divulgatiu amb consells a través del YouTube, oi?
Sí, justament des de Bombers estem aprofitant força tot el tema de les xarxes socials. Per tant, el que sí que convidaria és a seguir tot el canal, per exemple, de Bombers, en el Twitter.
Hi ha tota la informació, oi?
Exactament. A partir d'aquí es van fent moltes, no només informació sobre els diferents serveis que pot haver-hi, sinó també aspectes divulgatius en matèria de seguretat en cas d'incendi a la llar. I, per una altra banda, en el canal YouTube, com bé esmentàveu, el canal de Bombers de Generalitat, tenim diferents vídeos divulgatius en aquest sentit.
Doncs també queda clar, senyor Noguera. Gràcies també per atendre avui la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
La penya 100 quilòmetres organitza la prova de resistència que transcorrerà pel litoral calellenc. Es tracta d'una prova no competitiva de 6 hores de durada que consisteix en completar el màxim de voltes possibles per un circuit tancat de 3 quilòmetres entre el pas a nivell del passeig Manuel Puigverd i la volta del Far al passeig de Garbí. En acabar, els participants compartiran, volíem dir, un dinar de germanó.
Sí, aquesta és la cursa de les 6 hores de Calella, però la penya 100 quilòmetres és l'encarregada també d'organitzar la prova de resistència de l'Almaresme, consistent en completar una distància de 100 quilòmetres en el menor temps possible. Des de la penya han explicat que les dificultats per finançar les 100 quilòmetres de l'Almaresme posen en qüestió que es pugui celebrar la primavera vinent.
I parlem també d'olors de bàsquet?
Sí, la Fundació Miquel Vall jugarà diumenge contra el Sant Feliu a les 12 del migdia. L'equip femení, per la seva banda, de rep diumenge la visita de l'Unyà amb l'objectiu de sumar la primera victòria a casa. Per la seva banda, la Unió Esportiva Handbol Calella juga diumenge contra el Palafrugell. El tennis taula, les noies del Suris descansen, però els nois juguen contra el Círculo Amistat, seguint amb la lluita pel primer lloc de la classificació.
Gràcies, Dolors, bon cap de setmana.
Fins dilluns.
El temps.
Inversió tèrmica molt marcada la que hem tingut aquesta darrera nit aquí al Maresme. Valors al voltant dels 7-8 graus pel que fa a les mínimes a la carena de la serralada litoral i, en canvi, a les fondalades de l'interior de la comarca fins i tot han fregat els 0 graus, en el cas d'Òrrius, de Tordera, 2 graus de mínima tan sols a Palafolls, evidentment a prop de la costa. Tornem a tenir temperatures al voltant dels 5-6-7 graus, tot així, doncs, amb ambient fred a tot el Maresme. D'entrada, la previsió anuncia per avui un dia que continuarà com ahir, amb domini del sol, algun bolet prim, poc important, i amb aquestes temperatures que al migdia n'hi ha dels 15 als 16 graus. Demà, dissabte, un dia semblant al d'avui, amb domini de l'ambient assolellat. Augmentaran els núvols, però entrada ja la nit de demà passat, per tant, pràcticament hi notarem, perquè tampoc esperem precipitacions, i amb unes temperatures que tampoc han de variar gaire, més o menys seran com les d'avui, altre cop ambient molt fred, a primeres hores del dia, ambient més suau durant les hores centrals de la jornada. Els vents fluixos tant avui com demà a tota la costa maresmenca i la situació marítima tranquil·la. Demà passat diumenge hi haurà més nuvolositat, hi haurà plogims que aniran caient al llarg del dia, poca cosa creiem, tot i que durant la tarda no es descarta algun xàfec puntualment moderat.
Arribem a les dues, les notícies en xarxa, edició migdia, que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.